Ara us volem parlar d'un dels personatges més peculiars que ha deixat doncs, un llegat intel·lectual, filosòfic més potent fet des del món de les lletres catalanes, tot i que hi va ser tot un personatge internacional. Us va deixar a Tavertet el 2010, el 2011, a la ciutat de Barcelona. Li retia homenatge amb una cerimònia diversa en el Consell de Cent, i l'editorial Fragmenta fa anys doncs, que en difon la seva obra. Estem parlant de Raimon Pàniker. Raimon Pàniker, de pare indi, o pare hindú, en aquest cas doncs, del sud del país de l'Índia, de Kerala, família de bramans, i mare catalana. És una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural interreligiós, molt reconegut internacionalment, com deia, i Fragmenta ara publica una cristofania de Raimon Pàniker, una renovada confessió de fe cristiana, el resultat de tota una vida. Aquest és una nova entrega de l'òpera òmnia Raimon Pàniker, el 12è títol de la col·lecció i el segon dedicat al cristianisme, que plega els escrits publicats per l'autor des dels anys 80 del segle XX fins a principis del segle XXI. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres en Xavier Serra, que és coordinador de l'edició catalana, en aquest cas, d'aquesta obra. Molt bon dia, senyor Serra.
Molt bon dia.
Raimon Pàniker és un nom que tothom li sona, tothom coneix, tothom sap, però que no el situa massa doncs, culturalment. O sigui, amb 5 cèntims... per què Raimon Pàniker continua sent un pensador vigent avui a 2021?
Bé, és un dels grans, hi ha més d'una persona dit que Pàniker ja és un clàssic, en el sentit de que són llibres que no solament tenen una vigència en el moment en què que s'escriuen, sinó que es poden rellegir i es rellegiran més endavant, no? És a dir, que són autors fundacionals, i Pàniker n'és un, vull dir, fins i tot se l'ha comparat amb Ramon Llull, poder és massa, eh?
Potser sí.
Però bé, en principi, no, més que res també pel diàleg interreligiós, intercultural i per altres aspectes, a banda de ser, en fi, personatges de tant Ramon Llull com Raimon Pàniker, que van escriure abastament, no?, i que són... i en diversos idiomes, no? Aleshores, són autors d'aquests que queden, no?
Ell és fill de pare hindú, de mare cristiana. Ell sempre doncs, va diríem, fer d'alguna manera ostentació, per utilitzar aquesta paraula una miqueta lletja, en fi, no trobo una altra, del seu cognom, dels seus orígens hindús, fins i tot com es vestia, sempre doncs amb curta, no? amb típica camisa índia, però al mateix temps, per exemple, va ser ordenat sacerdot de l'Opus, o sigui, va creure en tot un moviment que naixia als anys, doncs, sobretot 40-50 a l'Estat. La pulsió sincrètica va ser la seva obsessió durant tota la seva vida. Va reeixir en el diàleg interreligiós?
Bé, ell, de fet, esclar, de petit, de fet, va patir cert assetjament, en el sentit de que ell era, esclar, era un personatge ja a l'escola, doncs, rar, no?, perquè era molt moreno, quasi bé negre, no?, i a més, esclar, tenia un pare que hindú, no?, per tant, una cosa totalment inusual a la Barcelona d'aquells moments, no? Aleshores, ell, aquesta voluntat sincrètica que deies, o de confluència de tradicions culturals religioses, esclar, li venia de socarrel, no?, li venia de la seva ascendència per part del pare, no? I, esclar, segons li deien a l'escola, doncs el seu pare hauria d'anar a l'infern. I aleshores ell, això, ell va voler congeniar, doncs, el fet de que son pare, doncs, tot i no ser estrictament religiós, però venia d'una tradició que també, bueno, també son pare s'havia de poder salvar, no? I llavors aquest... Aquest cuc, d'alguna manera, és el que des de partit ja portava i que després va desenvolupar amb la seva obra i amb la seva vida. Bàsicament, també amb la seva vida, eh? És a dir, bueno, hi ha aquella famosa frase, no?, que em vaig anar cristià per descobrir-me hindú.
Correcte.
I torno budista
sense deixar
mai haver deixat de ser cristià, no? Uh-huh. És a dir, de fet, ell ha dit que, per exemple, li preguntava a mi, per què no parla gaire de l'islam? Sí que em fa referències, no? Però diu, no, perquè no és el meu procés existencial, no? I llavors em puc parlar com un intel·lectual, però bueno, jo sobretot he escrit sobre allò que també he viscut, no? I aleshores realment aconsegueix fer aquest... De fet, ell és un dels impulsors és un dels pioners també dels impulsors del diàleg intercultural interreligiós, no? I d'alguna manera, quan va treure un llibre a Estats Units sobre aquesta temàtica, de fet el titula El diàleg intrarreligiós. I llavors això també va sorprendre els intel·lectuals, i dir, què vol dir aquest home, no? Pues vol dir que jo, com a cristià, em poso en contacte amb una altra tradició, com pot ser l'hindú, i això em replanteja el meu fet de ser cristià. És a dir, el diàleg interreligiós o intercultural ens força a revisar i a dialogar amb la nostra pròpia tradició, perquè llavors hi ha coses que podem entendre més bé o no, però vull dir que ens replanteja la nostra creença comuna i amb la qual hem estat educats, no?, des de petits.
Curiosament, i això sempre s'ha dit també de Raymond Paniker, és que ell és més reconegut acadèmicament, intel·lectualment, fora de les nostres fronteres que no pas les nostres fronteres, que sense voler doncs ho acabem encasillant amb quelcom exòtic, no? Aquests catalans indis, no? Ell, son germà Salvador Paniker, no? Un enginyer, filòsof i, en fi, activista pel
tot
dret a morir dignament. Salvador no, però bé, el fill de Salvador, Agustí sí, per exemple.
Agustí sí, l'Agustí és un gran indòleg.
Un gran indòleg, no? O sigui que els encasillem en aquesta banda, tot i que cada un és diferent i cada un, doncs, té la seva carrera acadèmica intel·lectual diferent. Amb en Raimon passa una miqueta amb això, no? L'indi català que parlava de l'espiritualitat i tal, i és molt més que això. O sigui, fragmenta mateix amb aquesta colossal col·lecció...
L'obra completa.
L'obra completa on hi ha tots els escrits d'un home que internacionalment, com dèiem, ha estat referenciat, ha estat citat, s'estudia encara, se'n fan tesis doctorals... Què hi pot trobar la gent que s'avesi a la figura de Raymond Paniker a través, per exemple, d'aquest llibre, la Cristofonia, què hi trobarà?
Bé, la Cristofonia, com has dit tu abans, és el segon llibre del volum dedicat al cristianisme. Hi ha el primer tom, que va sortir ara ja fa 2 anys, per cert, anem amb totes aquestes circumstàncies que estem vivint tots, els ritmes editorials s'han alentit molt, no? I llavors, el primer tom va ser sobre es titulava la tradició cristiana, i el segon tom, aquest, la Cristofania, no? I és un dels volums peculiar en el sentit, amb un sentit. És l'únic volum de tota l'obra completa que més o menys els textos s'han col·locat, més o menys, no estrictament, cronològicament. I així es va veient l'evolució del cristianisme de Paniker, no? Els primers textos del primer volum, que hi ha tota una primera part, que és els textos preconciliars, i podem dir de l'etapa intensa dintre de encara de l'Opus Dei, i després hi ha els textos, la segona part... Ell ja ha fet el viatge a l'Índia i, per tant, ja comença a tenir aquesta hibridació entre aquesta tradició cristiana i l'hinduisme en el qual s'endinsa. I llavors aquest segon tom del cristianisme, que ha titulat la Cristofania, recull els textos des de l'any 87 fins al 2004-2005, bueno, que és tot. De fet, coincideix precisament a la seva ja afincada, és a dir, quan ell ja torna a Catalunya i s'afinca a Tavertet. És a dir, ell, aviam, la casa de Tavertet la compra cap als principis dels anys 80, però ell s'hi afinca a l'any 87, quan ja el jubilen de Santa Bàrbara, de la Universitat de Califòrnia, no? I aleshores es recull els escrits, meditats a Tavertet, si més no.
Endavant.
Aquesta ja seria aquest que ja ha passat pel sedàs també de l'hinduisme i el budisme, eh? També hi hem de col·locar aquí el budisme, és a dir, ell també, quan arriba a l'Índia, també s'introdueix en la tradició budista, i aleshores, doncs, és una mena de, com de confessió de fe, que de sota també hi ha el budisme i l'hinduisme, no? Mm-hmm. Aquest segon tom, és a dir, aquesta cristofania.
Mm-hmm. Com creus que Raymond Paniker es portaria, entre cometes, amb l'actual papa, amb el papa Francesc, que ell va morir tenint, doncs, a Benet XVI, ell no n'estava...
Eren amics amb Benet XVI.
Ell no en restava aliè de tota l'actualitat cristiana, doncs, a la Santa Seu, i tots sabem, doncs, que Benet XVI i Francesc, tot i que i papa Francesc, tot i que tenia una relació, doncs, en fi, fecunda, de respecte, són papes que han enfocat el seu papat de manera potser una mica diferent, no? I com creus que...
Però, de totes maneres, Benet XVI és un gran teòleg.
Sí, sí.
I va coincidir amb Paniker i amb King a Alemanya.
Hans King, no?
Amb Hans King. I aleshores, tot i que, com sabeu, Benet XVI, a l'època que no era papa, doncs va cridar capítol a Hans King, i li van prohibir...
Entre d'altres, sí. També va cridar capítol a...
Eren col·legues, eren amics, amistats, col·legues, no? I es tenien molt de respecte tots tres. Mm-hmm. Molt de respecte.
Eh? I en Francesc?
Perquè són grans teòlegs tots tres. Fins i tot, la segona part d'aquest volum, una cristofania que es titula La plenitud de l'home, que és ja un text que va madurar i escriure durant força temps Tabertet, i que és l'última gran obra de Paniker des del punt de vista cristià, li va adreçar en Benet XVI. Mm-hmm. Això que algunes persones properes a Paniker li van aconsellar que no ho fes. I ell ho va fer. Mm-hmm. I la resposta de Benet XVI va ser que bé, que li havia agradat, que hi estava ell també, cap aquí, més o menys, però que era un llibre per al futur.
Per al futur, no?
Sí, és com allò que deia Nietzsche, que els meus llibres són per d'aquí 200 anys, no? Mm-hmm. Sí, que era un llibre que de moment no tocava, no sé exactament les paraules que li van dir, no? Però vull dir que és un text que el mateix Benet XVI va tenir en certa... suposo que sí que va, amb alguns aspectes de Paniker també hi combregava, no? Mm-hmm. Després el pare Francesc, clar, no el va conèixer, però vaja, el pare Francesc, com que és jesuïta, en fi... Els jesuïtes també...
Estan molt a l'Índia, els jesuïtes,
una vena que podríem connectar amb moltes coses panicarianes, no? Mm-hmm. O que estan en confluència o en sintonia amb Paniker. Mm-hmm. I Paniker sempre va estar molt atent a tots els esdeveniments romans, vaticans, això sí. Mm-hmm. Que ell sabia que s'hi cuia allà dins,
I tant. Estem parlant, en aquest cas, amb Xavier Serra Narciso. Ell és el coordinador d'aquesta Una cristofonia de l'editorial Fragmenta.
Catalana de l'Òpera Òmnia.
Sí, correcte, sí. De tota l'Òpera Òmnia, no només d'aquesta Una cristofonia. I aquesta Òpera Òmnia, doncs, està com a cura, doncs, de Milena Carrara, no? En aquest cas, doncs, la persona que té...
Sí, és l'editora italiana.
L'editora italiana, a qui va confiar la
és l'edició principal, com si diguéssim. Totes les edicions posteriors, la catalana, castellana, anglesa, francesa i alemanya, doncs es deuen a l'edició italiana.
A l'edició italiana. I en aquest cas, doncs, coordinat per Xavier Serra, l'editorial Fragmenta. Si algú... avui en dia el cristianisme és com que no està massa de moda. Parlem-ho així, diguem, fem un llenguatge planer. Amb les noves generacions, en fi, se'ls fa una miqueta, doncs, una bola, això del cristianisme i de Déu en general. Sovint acaben abraçant, doncs, manifestacions absolutament futils, banals, de l'espiritualitat express, en fi, la cristofonia pot ser un llibre inspirador per la gent descreguda.
Bé, Pàniker, esclar, que tots aquests toms de la, aquests llibres de l'obra completa solen ser recull de diversos textos, és a dir, que textos que de al llarg de la seva trajectòria, no? En el cas d'aquest text que s'acaba acaba d'arribar a les llibreries, doncs és un text, hi ha la segona part, que és La plenitud de l'home, que és aquest text que ara parlàvem, no? Que li va enviar el Benet XVI al mateix Pàniker, no? I això és una pràcticament una confessió de fe de Pàniker que a més parla sovint en primera persona, que fa declaracions que sento jo que vol dir ser cristià avui, i en aquest sentit sí que està situat en els temps presents. De fet, per exemple, ara estic que ara us llegeixo la part de final del text, diu, recorro el nom de Cristofania, això és pànica, per indicar una reflexió cristiana a elaborar en el tercer mil·lenni. Ell deia que el tercer mil·lenni començaria el que ell anomena la cristiania. I primer va ser la cristiandat, després el cristianisme, i ara estem abocats a una cristiania. La cristiania seria un cristianisme més místic, un cristianisme que tingués en compte el que ell anomena també el tercer ull, i també que va més enllà d'una concepció de la persona humana només constituïda de cos i ànima. L'ànima també està entre cometes, no? L'ànima fins i tot diuen que només és una funció neuronal, no? En canvi, ell defensa que els humans estem constituïts de cos, ànima i esperit. Hi ha un aspecte físic, material, hi ha un aspecte conscient, de pensament, de raó, i un aspecte mistèric, diví, espiritual. I aleshores aquesta cristofania seria aquest cristianisme que s'aboca o que està obert amb aquesta tercera dimensió que seria l'esperit o el misteri. I ell amb aquesta... Ara és que m'ha llegit el text i m'he anat, no? Aquest tercer mil·lenni seria aquest nou etapa, no? I llavors diu, segueixo ara, pànica, eh? Sobre això observem que el moment religiós actual es caracteritza per tres fenòmens. La decadència de les religions tradicionals, juntament amb la proliferació de noves formes de religiositat, la crisi interna de la identitat cristiana, i finalment la situació externa d'un món en el qual cultures i religions topen a tot arreu del planeta. És a dir, que ell realment situa la seva reflexió amb això que deies tu ara mateix, no? De que sembla que les tradicions tradicionals, en aquest cas el cristianisme, no està a la moda, o la gent ha deixat de creure. És a dir, nosaltres que som teòricament en un àmbit del món en què la religió tradicional és el cristianisme, molta gent, hi ha aquells cristians anònims que deia un teòleg, no? Que no viu el cristianisme, tot i ser de tradició cristiana, no? No viu en absolut el cristianisme. Aleshores, què pot aportar, doncs, en aquest cas, l'obra de Pàniker? Pàniker, ell fa servir també sovint un terme evangèlic de Pau, que és la metanoia, no? Diu, cal un canvi de direcció de la ment, cal un canvi de la ment de les persones, perquè estem abocats en un món actualment en què només es té en compte bàsicament els aspectes físics i materials, I tot s'interpreta d'aquesta manera. Sotmesos en una tecnocràcia, que també és un terme que fa servir ell sovint, no? Que ens té acotats amb el cap mirant, ara amb els mòbils, ara estem sempre acotats amb el cap mirant cap a terra,
sí.
No mirant la terra, sinó mirant els mòbils, no? Llavors, la necessitat de conrear aquest aspecte que seria no solament doncs, la nostra ment, sinó també l'esperit, no?
Moltíssimes gràcies per aquesta, doncs,
Sí.
Però és un tema, no, en fi, no és una recepta, en aquest cas, de pasta a la putanesca, m'entens? O sigui, és més profund. Llavors, doncs, sí, en fi, que la gent s'introdueixi a Pàniker, perquè tindrà molt a guanyar, en aquest cas, a través de la de l'obra sencera, que en aquest cas doncs edita Fragmenta doncs regularment. Hi ha el 12è volum, aquesta una cristofania. En aquest cas hem parlat amb el coordinador, en Xavier Serra Narciso. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, gràcies, bon dia.